Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. 222 alumnes de Lloret participen a la 8a edició de les proves Cangur. Un examen amb preguntes centrades especialment en la trigonometria i la lògica amb un nivell mitjà-alt. Així qualifiquen els alumnes de Lloret de Mar la 8a edició de les proves Cangur de Matemàtiques que s'han dut a terme aquest dijous a la Vila, al pavelló de l'escola Pompeu Fabra. Hi havia diferents graus de dificultat en funció de la puntuació de cada pregunta de 3 o 5 punts. Les qüestions inicials eren assequibles, tot i que els estudiants reconeixen que a mesura que anava avançant la prova els exercicis passaven a ser més exigents. Les proves Cangur d'aquest 2019 a Lloret han comptat amb la participació de 225 alumnes, una xifra considerablement més alta que la de l'any passat, en què s'hi van presentar 180. Enguany, excepte 3, que eren d'instituts de Tossa de Mar, la resta, 222, pertanyien a centres de Lloret. Del total d'estudiants, 84 eren de quart d'ESO, 92 de primer de batxillerat i 49 de segon de batxillerat. En uns minuts escoltarem alguns dels alumnes que van participar ahir en aquestes proves Cangur. Molt bon dia a tothom, som a divendres 22 de març i a continuació presentem la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora. Els avança el nostre company Josep Altafulla. Josep, bon dia.
Bon dia, Moisès. Doncs parlarem del president del Partit Popular de Catalunya a Girona, Enric Millo, que visitarà Lloret de Mar aquest dissabte per participar en una jornada de treball. Comptarà amb diferents ponències que serviran perquè la formació pugui preparar les pròximes eleccions municipals. Escoltarem les seves declaracions. En plana cultural explicarem que Quantus Teatre representarà Lorca in Love aquest diumenge a Figueres. La companyia lloretenca ha estat seleccionada per fer una gira d'actuacions programades per la Diputació de Girona. Entrevistarem el director de Quantus Teatre, Joan Romà Ortiz. Ja en esport sabrem com es presenta la jornada amb els partits més destacats del cap de setmana. A més, també anunciarem que el lloretenc Yasushi Fusano serà homenatjat aquest diumenge a la piscina municipal de Lloret. L'acte servirà per reconèixer la seva trajectòria esportiva dedicada o vinculada al món de la natació i el waterpolo. I també tindrem temps per repassar les activitats que s'han programat per aquest cap de setmana amb dues obres de teatre, un recital de poesia i una sessió de contes, a més de les migues granaïnes que oferirà la Casa de Cúllar diumenge al matí.
I, com sempre, també repassarem les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps pels pròxims dies. Comencem i us saludem amb nom de Josep Altafulla i Moisès García, que us acompanyen en directe fins a arribar a les 9 del matí.
Bon dia, bona hora.
I una primera aturada per conèixer la previsió del cap de setmana pel que fa a l'aspecte meteorològic. Saludem Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem jornada encara amb temperatures baixes a l'interior de la selva. Altre cop a les zones enclotades, les glaçades s'hi han fet presents. Però esperem que aquest migdia la temperatura pugi més que ahir, també a la costa, màximes un parell o tres de graus més altes, i aquesta tendència s'accentuarà més al cap de setmana. Dissabte i diumenge seran dies clarament primaverals al migdia, amb temperatures al voltant dels 20 graus a la costa i clarament per sobre, sobretot aquest dissabte, a l'interior de la selva. El cap de setmana estarà predominat bàsicament pel sol i serà bastant menys ventós que els últims dies, de manera que això també ajudarà a que la sensació de primavera sigui més clara i més evident. De fet, els pròxims dies, a 7-8 dies vista, no esperem canvis en el temps. Molt probablement acabarem el mes de març encara estancats en aquest temps anticiclònic, amb predomini del sol, i a l'espera que els primers dies del mes d'abril pugui començar a moure's alguna cosa, però encara és tot això molt poc clar en els pronòstics. Tampoc variaran gaire les temperatures. Seguirem parlant de matins una mica freds, però migdies ja agradables en l'inici de la setmana que ve.
Doncs gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 11 graus de temperatura ara mateix a Lloret, amb un 50% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment ara per repassar les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui, a la seva edició gironina, que titula Tots els colors del groc. Apareixen alternatives als llaços grocs, mentre que la Junta Electoral porta torre a la Fiscalia i ordena la retirada de símbols. Altres titulars que deixa el rotatiu. Els guàrdies civils admeten que no van patir cap agressió. Donald Trump reconeix que els alts del Golan són Israel. L'ultradreta holandesa pren el control del Senat. També un altre titular pel que fa aspectes de mobilitat. Es dobla el nombre de multes a ciclistes a Girona. I també un titular esportiu a la portada del Punt, en bàsquet, que diu reacció per anar vives a Montpeller. L'Uni Girona cau per 66 a 69 en un partit en què perdia per 39 a 57. Per la seva part, el diari de Girona titula en portada «Els Mossos hauran de treure tots els símbols i llaços dels edificis públics». La Junta Electoral Central també obre un expedient sancionador a Quim Torra i decideix traslladar el cas a la Fiscalia. El president català havia intentat eludir l'ordre canviant el llaç groc per un de blanc amb una franja vermella. Més titulars. Mal inici d'any per a les exportacions gironines. Cauen un 4,9% al gener. Maria Àngela Villalonga es perfila com la nova consellera de Cultura. La cambra critica que Educació iguali les beques de la formació professional dual al salari mínim. D'altra banda, un ciclista ferit de gravetat en xocar contra un motorista a Roses. Més titulars. A Figueres, la nova escola Carme Guaix està pendent del pressupost català. A Sarrià, la fàbrica Hinojosa elevarà 5 metres la xemeneia principal. I dos titulars esportius en el diari de Girona. L'Espart City Leaf arriba viu a França després d'un gran últim quart i també es publica avui una entrevista a Pere Pons. Entre els titulars que deixa, diu: espero que amb la selecció catalana Montilivi torni a ser una festa.
Altres titulars de la jornada són els següents. El País avui destaca: Espanya s'uneix al sector dur de Macron davant May a la cimera europea. El Periódico, Torra davant la justícia per la treta dels llaços. La Razón, Torra s'enfronta a 2 anys d'inhabilitació pels llaços. El diari Ara, la Junta Electoral envia Torra a la Fiscalia. L'ABC, Susana Díaz planteja una escissió per a que el PSOE andalús no depengui de Sánchez. El Mundo, la Junta porta a Torra el fiscal davant la passivitat del govern. I La Vanguardia, també a la mateixa línia, la Junta Electoral porta a Torra el fiscal pels llaços.
I seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Girona presenta recurs pel llaç groc i diu que no interfereix en el debat polític.
El consistori decideix mantenir el cartell fins que la Junta Electoral respongui perquè consideren que és llibertat d'expressió. A l'escrit expliquen que en cap cas indueixen el vot per a cap formació política.
Llibertat, peixos pacífics, la nova pancarta a l'Ajuntament del Port de la Selva.
Substitueix la que van retirar dilluns a petició de la Junta Electoral amb el missatge: l'autodeterminació és un dret, no un crim. En aquesta nova pancarta es pot veure un llaç blau.
Un sergent que va actuar l'1 d'octubre assegura que els votants es comportaven com delinqüents.
Va ser a Sant Andreu de la Barca i ha definit la resistència que s'hi va trobar com un mur infranquejable. A més, ha relatat que el van insultar i escopir i que va veure odi en les mirades de la gent, com també ha afirmat un altre testimoni.
Esquerra Republicana demana poder fer actes electorals dins de les presons.
Des del partit volen fer actes de campanya a les presons madrilenyes, on estan presos els dirigents independentistes, i a totes les presons catalanes.
Carles Puigdemont es queda sense aliança amb el PNB per les eleccions europees.
La formació nacionalista basca assegura que, malgrat tot, els dos partits mantindran una col·laboració postelectoral que tindrà com a objectiu la defensa conjunta d'Euskadi i Catalunya al Parlament Europeu.
La Unió Europea accepta prorrogar el Brexit fins al 22 de maig, només si Londres aprova l'acord.
Els líders comunitaris condicionen la pròrroga a l'aprovació del pacte de retirada la setmana que ve al Parlament Britànic.
Guerra oberta a Twitter entre Donald Trump i el marit d'una consellera seva.
El president dels Estats Units titlla de perdedor l'advocat George Conway. que havia dit que Trump té un trastorn mental i una personalitat narcisista.
Els treballadors del metro faran vaga el 8 i el 29 d'abril per la crisi de l'amiant.
La plantilla ha votat en dues assemblees al matí i a la tarda i finalment s'ha imposat l'opció de fer vaga. Els treballadors faran aturades de 4 hores a cada torn, matí, tarda i nit.
Dissenyen un mitjó intel·ligent que t'ajuda a evitar caigudes.
Incorpora sensors de força i pistes conductores impreses amb tinta conductora flexible. Això permet recollir dades que es transmeten i es recopilen mitjançant una aplicació mòbil per fer seguiment de la posició i la trajectòria dels peus al caminar.
Una plaga de gripaus verinosos inquieta els veïns de Palm Beach, a Florida.
Es desconeix el motiu de la invasió d'aquests gripaus que afecten sobretot els gossos i poden provocar erupcions en la pell dels humans.
I acabem en esports. En bàsquet, el Barça Lassa deixa escapar la victòria a la pista del Bayern. Derrota 73-71.
Una cistella en l'últim segon ha decidit el partit i ha deixat els de Pèssic sense opcions de lluitar per la quarta posició, dues jornades abans d'acabar la fase regular de l'Eurolliga.
I també en bàsquet, l'Espart City Leaf Girona cau per 66-69 contra el Montpellier a Fontejau.
Les gironines s'han refet d'un mal tercer quart i han acabat perdent per només 3 punts després d'estar a punt de capgirar un desavantatge de 18 punts en el partit d'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina.
Les 8 i 11 minuts del matí.
Heu vist a les fades?
No les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fanals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Bé!
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160. Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino.
Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em poso malalt estant de viatge també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom, són les 8 i 15 minuts del matí i obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 22 de març. Un examen amb preguntes centrades especialment a la trigonometria i la lògica amb un nivell mitjà-alt. Així qualifiquen els alumnes de Lloret de Mar la 8a edició de les proves Cangur de matemàtiques que s'han dut a terme aquest dijous a la vila al pavelló de l'escola Pompeu Fabra.
Hi havia diferents graus de dificultat en funció de la puntuació de cada pregunta, de 3 a 5 punts. Les qüestions inicials eren assequibles, tot i que els estudiants reconeixen que a mesura que anava avançant la prova, els exercicis passaven a ser més exigents.
Escoltem algun dels alumnes que han participat en aquesta 8a edició de les proves Cangur. Són l'Àlex Chacón, la Júlia Ramos, la Míriam Comas, la Soraya Latzi i l'Alejandro Iglesias, estudiant en els diferents centres de Lloret, el Roca Grossa, la Immaculada Concepció, l'Institut Escola i el Coll Rodés.
Ha anat bé, una mica difícil, però bé, bé. Decideixo presentar-me perquè ho faig perquè jo vull, és opcional, i me presento per saber el meu nivell, bàsicament.
L'any passat les vam fer a l'institut i aquest any eren voluntàries i em va semblar bé presentar-me.
Àrees, successions, metres i longituds i això. Bé, era ni difícil ni fàcil, depenent dels punts que contés la pregunta.
Més preguntes sobre trigonometria i lògica. Lògica ha abundat molt, la veritat. La part més fàcil ha sigut les qüestions de 3 punts i les més difícils, les de 5 punts, que eren les finals.
Bien, bien, contento. Yo creo que apruebo. La primera parte ha estado bien, pero la segunda ya se empieza a complicar y la tercera ya un desmadre.
Les proves Cangur d'aquest 2019 a Lloret han comptat amb la participació de 225 alumnes, una xifra considerablement més alta que la de l'any passat, en què s'hi van presentar 180.
Enguany, excepte 3, que eren d'Institut de Tossa de Mar, la resta, 222, pertanyien a centres de Lloret. Del total d'estudiants, 84 eren de quart d'ESO, 92 de primer de batxillerat i 49 de segon de batxillerat. Ho valora l'alcalde, Jaume Dolçat.
222 alumnes que voluntàriament han volgut venir a fer aquestes proves de matemàtiques, per tant, demostra l'interès dels nois i noies doncs, de quart d'ESO i de primer i de segon de batxillerat doncs, en provar-se, en veure com estan. És una prova doncs, que no té efectes a l'expedient i que, per tant, poden sortir, gaudir i veure en quin nivell estan i, per tant, veure si són capaços doncs, també de guanyar aquest concurs. Per tant, contents d'aquesta 8a edició, d'aquests de més de 200 alumnes lloretencs i, per tant, endavant.
Aquests exàmens són voluntaris, sense repercussió a les notes acadèmiques que es realitzen amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge d'aquesta matèria. Es fan arreu d'Europa de manera simultània.
Bon dia, bona hora.
I seguim amb més qüestions. Obrim plana política. El president del Partit Popular de Catalunya a Girona, Enric Millo, visitarà Lloret de Mar aquest dissabte per participar en una jornada de treball. Comptarà amb diferents ponències que serviran perquè la formació pugui preparar les pròximes eleccions municipals.
Hi haurà diferents representants del Partit Popular de Catalunya i diferents candidats a les alcaldies de les comarques de Girona. En dona més detalls el mateix Enric Millo.
Aquest dissabte 23 estaré a Lloret de Mar conjuntament amb tot un seguit de representants del Partit Popular de Catalunya perquè celebrem una jornada de treball amb diferents candidats a les alcaldies dels municipis de les comarques de Girona en nom del Partit Popular. És una jornada de treball que celebrarem a Majoret durant tot el dematí del dissabte, des de les 10 fins a les 2, on hi haurà diferents ponències de treball de temes de caràcter municipalista.
Les diferents ponències que s'han programat es tractaran aspectes com l'ús d'internet i les xarxes socials en les campanyes electorals, així com altres qüestions relacionades amb aspectes organitzatius de comunicació i de treball sectorial.
Hi haurà la meva presència, com he dit, però també hi haurà doncs, el vicesecretari general de Política Municipal del Partit Popular, la Bert Fernández, amb una experiència que farà una ponència, molta experiència municipalista, que és l'Alberto Fernández Díaz, que, com sabeu, doncs, ha estat el president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona durant molts anys. Hi haurà doncs, altres intervencions de caràcter més tècnic per parlar sobre qüestions relacionats amb l'ús de l'internet i les xarxes socials, amb les campanyes electorals, qüestions de caràcter organitzatiu, la comunicació, el treball sectorial, etc. No? I bé, aquest és el motiu de la meva presència.
Entre els presents, a banda d'Enric Millo, hi haurà Alberto Fernández Díaz, que durant molts anys ha estat president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona, Sergio Santamaría, candidat al Congrés per Girona, i José Sepúlveda, volem dir, candidat també al Congrés i representant per la Selva. L'acte inaugural l'obrirà Miguel Moreno, alcaldable de la formació a les pròximes eleccions de Lloret. Tot plegat serà dissabte, demà, a partir de 9:45 del matí i a l'hotel Mercedes.
Bon dia, bona hora.
Les 8:20 minuts del matí i canviem radicalment de tema, obrim plana cultural. Quantos Teatres representarà Lorca in Love aquest diumenge a Figueres. La companyia lloretenca ha estat seleccionada per fer una gira d'actuacions programades per la Diputació de Girona. De moment, a banda de la d'aquest cap de setmana a Figueres, també hi seran pròximament a Vidreres i Blanes.
Es tracta d'un espectacle que aposta pels textos més desconeguts de Federico García Lorca, en concret per dues comèdies, Amor de Don Perlimplín i Belisa en su jardín i El retablillo de Don Cristóbal. En aquestes obres, l'autor parla d'amor, desamors i d'infidelitats. Ho fa amb humor, blanc i negre, amb uns personatges que juguen al guinyol.
La representació es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda a la sala del teatre La Cate a Figueres. El preu de les entrades és de 8 euros. Es poden adquirir a través del web www.lacate.cat. Doncs parlem amb Joan Romà Ortí, director de Quantos Teatre. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Portareu Lorca in Love a Figueres. Quina valoració en feu del fet de portar aquesta representació fora de Lloret?
Doncs és un orgull. Ens fa molt feliços, ens satisfà molt poder portar aquest projecte, aquest espectacle que vam estrenar aquí a Can Saragossa, que, diguéssim, entri en aquesta gira, que és una gira que programa, diguéssim, la Diputació de Girona. Ells fan una espècie de concurs amb tots els espectacles de teatre amateur independent de la província de Girona i en seleccionen a tres i els financien per fer bolos arreu de les comarques gironines. I un d'aquests tres espectacles doncs, va ser el Lorca in Love de Quantos i, lògicament, això ens fa molt feliços que estem escollits com bon espectacle, que és el que ens va quedar.
A banda de Figueres, teniu programats altres municipis?
Sí, de moment tenim ja confirmats a Vidreres també i a Blanes. I de moment ja està. Però bueno, aquest espectacle ja el vam estrenar aquí a Lloret, ara aviat farà un any. El vam tornar a repetir per Festa Major de Santa Cristina a l'estiu, perquè això ho vam estrenar, com bé sabeu, a Can Saragossa, a la façana de Can Saragossa, i va ser un èxit. I després, clar, l'hem hagut d'adaptar una mica per fer-lo en espais interiors, a teatres, diguéssim, més convencionals. Bueno, i aquestes adaptacions, doncs, també han comportat uns petits canvis o sigui, hem hagut de fitxar un nou pianista, perquè el benvolgut Albert, el nostre amic, doncs, per motius personals, doncs, ha deixat aquest espectacle i bueno, l'hem substituït per en Manel Alzina, que també és un superfitxatge, i bueno, hi ha petits canvis que fan que l'espectacle sempre es mantingui molt viu.
No només a fora de Lloret, aquí a Catalunya, sinó també heu portat aquesta obra fora de Catalunya.
Exactament, exactament. Gràcies a la bona feina, sobretot, del nostre amic en Martí Pere Ferrer i el FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de les Comarques Gironines, que també vam poder actuar a l'agost passat. Doncs gràcies a la bona feina d'aquesta gent, dic, i Estena Amateur, que és una associació de grups de teatre amateur, doncs ens van fitxar també per anar a representar el Lorca in Love a Madrid. Què hem de dir, no? Vas actuar a Madrid, doncs, home, és una gran satisfacció poder portar un espectacle teu, i sobretot dins d'aquest àmbit, que no ens movem en l'àmbit professional, sinó que en quantos treballem en aquest àmbit més amateur, doncs poder anar fins a Madrid, doncs, va ser una gran satisfacció, un treball molt xulo.
Aquesta obra, Lorca in Love, tothom la coneix ja, però per si queda algú que no la conegui encara, com és Lorca in Love?
Doncs es tracta d'una adaptació de dos espectacles de Federico García Lorca. Un és Amor de Don Perlimplín i Belisa en su jardín, que és una obra, és una tragèdia de les tragèdies lorquianes. I entremig, doncs, jo vaig fer l'adaptació del text, hi ha un altre text que és totalment en clau de comèdia, una estraganada, que es diu El retablillo de Don Cristóbal. Diguéssim que les dues obres expliquen una història d'amor i desamor, val? Però amb llenguatges molt diferents. Jo vaig entendre que casaven molt bé. Bueno, jo crec que el resultat està a la vista, també. Està funcionant molt bé, a la gent li agrada moltíssim. I és això, toques tot el ventall d'emocions teatrals i de l'escriptura de Federico García Lorca. Des de la tragèdia més tràgica, diguéssim, fins a la comèdia més sarcàstica i amb personatges absolutament expressionistes i teatrals.
Quants personatges o quants actors pugen a l'escenari?
Doncs d'actors som... ara sí que em pilla.
Aproximadament.
Sí. Som uns 10, si no m'equivoco.
Mm-hmm.
Sí, mira que assagem cada... Bueno, ara estem, lògicament, assajant molts de dies perquè comencem, diguéssim, aquesta temporada de gira. Però és que jo, pels números, a mi m'agraden més les lletres.
I una última pregunta, Joan Romans. Deies que heu introduït alguns canvis pel fet de que heu d'actuar en recintes tancats. Això ha complicat o ha hagut de servir per fer més assajos? Ho heu hagut de treballar més?
A veure, treballar... La veritat és que amb aquest grup sempre... Som bastant treballadors, les coses com siguin. I ens agrada assajar, ens agrada... És quan ens ho passem molt bé, és quan nosaltres ho disfrutem, potser més que hasta anar de bolos. I el fet d'introduir aquests canvis el que fa és que l'espectacle encara creixi més, perquè necessites, doncs, estar molt més atent a totes les coses que estan passant. No és que haguem hagut de canviar bàsicament res, però sí que, esclar, l'espai de treballar en una façana només, amb una porta i unes finestres que podíem sortir per dalt i pels balcons, doncs, lògicament, ara és bàsicament qüestió dels moviments, que han de ser, doncs, relativament diferents dels que teníem preparats quan la vam estrenar en aquest espai. La part positiva és que tenim un espectacle que es pot representar a qualsevol mena d'espai. Al final el podríem representar en una plaça envoltats de gent, que també el podríem adaptar rapidíssimament. Així com hi ha espectacles que costen molt d'adaptar a espais que no siguin purament un teatre, aquest espectacle ja des de l'entrada, com que està pensat per fer-lo en un espai exterior, doncs ens permet aquest joc que també és molt interessant.
Doncs Joan Romà Ortiz, director de Quantos Teatre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta primera representació a Figueres.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, us convidem és aquest diumenge a la sala La Cate, una sala xulíssima que tenen allà a Figueres, i a la tarda doncs estarem allà representant aquest espectacle i representant a Lloret.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Máxima en calidad, máxima en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972 36 51 79.
Ara són 2:15 del matí. I ens tornem a interessar per la previsió meteorològica. Ens ho explica Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem jornada encara amb temperatures baixes a l'interior de la selva. Altre cop a les zones enclotades, les glaçades s'hi han fet presents. Però esperem que aquest migdia la temperatura pugi més que ahir, també a la costa, màximes un parell o tres de graus més altes, i aquesta tendència s'accentuarà més al cap de setmana. Dissabte i diumenge seran dies clarament primaverals al migdia, amb temperatures al voltant dels 20 graus a la costa i clarament per sobre, sobretot aquest dissabte, a l'interior de la selva. El cap de setmana estarà predominat bàsicament pel sol i serà bastant menys ventós que els últims dies, de manera que això també ajudarà a que la sensació de primavera sigui més clara i més evident. De fet, els pròxims dies, a 7-8 dies vista, no esperem canvis en el temps. Molt probablement acabarem el mes de març encara estancats en aquest temps anticiclònic, amb predomini del sol, i a l'espera que els primers dies del mes d'abril pugui començar a moure's alguna cosa, però encara és tot això molt poc clar en els pronòstics. Tampoc variaran gaire les temperatures. Seguirem parlant de matins una mica freds, però migdies ja agradables en l'inici de la setmana que ve.
Gràcies, Miquel Bernis. Ara mateix 12 graus de temperatura amb un 46% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment per repassar les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt Avui. La seva edició gironina titula en portada "Tots els colors del groc". Apareixen alternatives als llaços grocs mentre la Junta Electoral Central porta Torra a la Fiscalia i ordena la retirada de símbols. Més titulars que deixa el diari. Els guàrdies civils admeten que no van patir cap agressió. Donald Trump reconeix que els alts del Golan són Israel. L'ultradreta holandesa pren el control del Senat i es dobla el nombre de multes a ciclistes de Girona. També en esports, reacció per anar vives a Montpellier. Parlen de bàsquet a l'Eurocopa, i és que l'Unigirona va caure per 66-69 en un partit en què perdia per 39-57. D'altra banda, el diari de Girona, el titular de portada, explica que els Mossos hauran de treure tots els símbols i llaços dels edificis públics. La Junta Electoral Central també obre un expedient sancionador a Quim Torra i decideix traslladar el cas a la Fiscalia. El president català havia intentat eludir l'ordre canviant el llaç groc per un de blanc amb una franja vermella. D'altra banda, mal inici d'any per les exportacions gironines. Cauen un 4,9% al gener. Maria Àngela Villalonga es perfila com la nova consellera de Cultura. La cambra critica que Educació iguali les beques de la formació professional dual al salari mínim. I un ciclista ferit de gravetat en xocar contra un motorista a Roses. Altres titulars. A Figueres, la nova escola Carme Guasch està pendent del pressupost català. A Sarrià, la fàbrica Hinojosa elevarà 5 metres de la xamanella. I acabem amb dos titulars esportius que presenta avui el diari de Girona en portada. En bàsquet, l'Espar City Lip Girona arriba viu a França després d'un gran últim quart. Unigirona 66, Montpellier 69. I també es publica avui una entrevista al migcampista del Girona, Pere Pons, de futbol, que diu: espero que amb la selecció catalana Montilivi torni a ser una festa.
Més titulars de la jornada els trobem a El País. Espanya s'uneix al sector dur de Macron davant May a la cimera europea. També titula El Periódico que Torra davant la justícia per la treta dels llaços. A la mateixa línia, la Razón, Torra s'enfronta a 2 anys d'inhabilitació pels llaços, mentre que el diari Ara titula «La Junta Electoral envia Torra a la Fiscalia». L'ABC canvia de terç, diu Susana Díaz, planteja una escissió per a que el PSOE andalús no depengui de Sánchez. Mentre que El Mundo i La Vanguardia titulen «La Junta porta a Torra el fiscal davant la passivitat del govern i la Junta Electoral porta a Torra el fiscal pels llaços», respectivament.
I repassem altres titulars que també deixa la jornada d'aquest divendres. Girona presenta recurs pel llaç groc i diu que no interfereix en el debat polític.
El consistori decideix mantenir el cartell fins que la Junta Electoral respongui perquè consideren que és llibertat d'expressió. A l'escrit expliquen que en cap cas s'indueix el vot per a cap formació política.
Llibertat, peixos pacífics, la nova pancarta a l'Ajuntament del Port de la Selva.
Substitueix la que van retirar dilluns a petició de la Junta Electoral amb el missatge «L'autodeterminació és un dret, no un crim». En aquesta nova pancarta es pot veure un llaç blau.
Un sergent que va actuar l'1 d'octubre assegura que els votants es comportaven com delinqüents.
Va ser a Sant Andreu de la Barca i ha definit la resistència que s'hi va trobar com un mur infranquejable. A més, ha relatat que el van insultar i escopir i que va veure odi en les mirades de la gent, com també ha afirmat un altre testimoni.
Esquerra Republicana demana poder fer actes electorals dins de les presons.
Des del partit volen fer actes de campanya a les presons madrilenyes on estan presos els dirigents independentistes i a totes les presons catalanes.
Carles Puigdemont es queda sense aliança amb el PNB per les eleccions europees.
La formació nacionalista basca assegura que, malgrat tot, els dos partits mantindran una col·laboració especial i postelectoral que tindrà com a objectiu la defensa conjunta d'Euskadi i Catalunya al Parlament Europeu.
La Unió Europea accepta prorrogar el Brexit fins al 22 de maig, només si Londres aprova l'acord.
Els líders comunitaris posen les condicions a la pròrroga a l'aprovació del pacte de retirada la setmana que ve al Parlament Britànic.
Guerra oberta a Twitter entre Donald Trump i el marit d'una consellera seva.
El president dels Estats Units titlla de perdedor l'advocat George Conway, que havia dit que Trump té un trastorn mental i una personalitat narcisista.
Els treballadors del metro faran vaga el 8 i el 29 d'abril per la crisi de l'amiant.
La plantilla ha votat en 2 assemblees al matí i a la tarda i finalment s'ha imposat l'opció de fer vaga. Els treballadors faran aturades de 4 hores a cada torn, matí, tarda i nit.
Dissenyen un mitjó intel·ligent que t'ajuda a evitar caigudes.
Incorpora sensors de força i pistes conductores impreses amb tinta conductora flexible. Això permet recollir dades que es transmeten i es recopilen mitjançant una aplicació mòbil per fer seguiment de la posició i la trajectòria dels peus al caminar.
Una plaga de gripaus verinosos inquieta els veïns de Palm Beach, a Florida.
És cert i es desconeix el motiu de la invasió d'aquests gripaus que afecten sobretot els gossos i poden provocar erupcions en la pell dels humans.
I en esports, en bàsquet, el Barça la se deixa escapar a la victòria a la pista del Bayern, derrota 73-71.
Una cistella en l'últim segon ha decidit el partit i ha deixat els de Pessic sense opcions de lluitar per la quarta posició 2 jornades abans d'acabar la fase regular de l'Eurolliga.
També en bàsquet, l'Espart Citrip Girona cau per 66-69 contra el Montpellier a Fontejau.
Les gironines s'han refet d'un mal tercer quart i han acabat perdent per només 3 punts després d'estar a punt de capgirar un desavantatge de 18 punts en el partit d'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs concretament d'un lloretenc, d'un futbolista, Marc Muniesa. Avui hi ha una entrevista que es publica en el suplement L'Esportiu del diari El Punt. A la pàgina 2 ja trobem aquesta entrevista. El principal titular és que mai oblidarem l'1 d'octubre. Marc Muniesa també parla de la seva convocatòria amb la selecció. Diu que està molt content, que va tenir el plaer de ser cridat en una ocasió per Johan Cruyff el 2011 i va ser molt especial. Ara que torno a estar a casa i després de que l'any passat no hi hagués partit, em fa il·lusió ser. I és una entrevista extensa al central lloretenc del Girona, Marc Muniesa, que podeu trobar a la pàgina 2 del suplement L'Esportiu del diari El Punt.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 39 minuts del matí, seguim amb més qüestions en el Bon dia, bona hora d'aquest divendres. Som éssers socials i la nostra actitud influeix en les persones que tenim al voltant, així que hem de procurar que aquesta influència sigui positiva. És una de les premisses del docent César Bona, que ahir al vespre va omplir la sala polivalent de la biblioteca amb 130 persones. Hi haurien estat més si hi hagués hagut espai, ja que la llista d'espera era extensa. La d'ahir va ser la tercera xerrada del cicle Revolució Emocional, impulsat per l'Escola d'Intel·ligència Emocional Belle. César Bona va venir a Lloret a exposar la seva particular visió del sistema educatiu i el model relacional com a procés d'aprenentatge. El docent ha posat sobre la taula aspectes com l'empatia, la capacitat d'escoltar, la reflexió o el pensament crític.
Hemos hablado de verbos importantes, ¿no? Como es aprender, que es algo inherente al ser humano, como evaluar, que es algo que hacemos todos los días, examinar, que ha tomado mucho peso en la educación cuando mejor tendría que tener bastante menos comparado con otros, de reflexionar. Hemos hablado de la importancia de parar y mirar alrededor y que veamos cuán importante es entender un poco las relaciones humanas o la relación con nosotros mismos o con el entorno, ¿no? Yo creo que esas podrían ser las herramientas para tener en cuenta en educación.
César Bona ha escrit llibres com La nueva educación o Las escuelas que cambian el mundo, tots amb un gran èxit, sobretot entre el col·lectiu docent.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 40 minuts del matí, obrim plana esportiva perquè el lloretenc Yasuji Fusano serà homenatjat aquest diumenge a la piscina de Lloret. L'acte servirà per reconèixer la trajectòria esportiva dedicada al món de la natació i al waterpolo.
Recordem que, entre altres aspectes, Fusano és cofundador del Club Natació Lloret i també va rebre el Premi Forjador de l'Esport de la Vila l'any 2013. El director de la piscina, Ricard Salinas, explica els motius d'aquest homenatge i destaca la figura que representa l'esportista.
Entenem que per nosaltres, per mi, doncs, Fusano és una persona que ha estat una precursora, no?, molt important per la construcció, la creació de la piscina municipal pel ciutadà i per la promoció de l'esport de la natació, no?
Yasuji Fusano ha treballat molt temps en aquesta disciplina. Va jugar a la selecció japonesa de waterpolo i a la Lliga Alemanya i va entrenar l'equip de Banyoles. Al llarg de la seva carrera esportiva ha rebut diferents reconeixements, com per exemple la medalla de l'esport de la Generalitat l'any 2014.
L'acte d'homenatge es farà aquest diumenge a partir de les 11 del matí a la piscina municipal.
I seguim en plana esportiva per repassar els partits de competició més destacats del cap de setmana. El Club de Futbol Lloret afrontarà la 26a jornada de la Primera Catalana amb un nou derbi gironí. Serà davant del Palamós aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Els homes d'Albert Ballosera arriben a la cita després d'encaixar una dura i contundent derrota la setmana passada a Sabadell, on van caure per 5-2. La intenció és recuperar sensacions i posicions a la classificació, on ara mateix són 6ens amb 37 punts, mentre que els palamosins ocupen la tercera plaça amb 42. Un dels capitans de l'equip, Albert Puntí, destaca el potencial del rival i recorda el partit de la primera volta, que va acabar amb derrota per 1-2, però amb una bona imatge del Lloret.
És un molt bon equip. A casa, la veritat és que van fer un molt bon partit i ens van guanyar per un error puntual i un penal, però sí, toca anar a Palamós i intentar sumar els 3 punts a Palamós, que serà molt i molt complicat. Camp gran, llesma natural, que no hi estem acostumats. Venim d'on venim, però bueno, en pitjors places ens hem trobat i ho hem tirat endavant.
Parlem ara del Club Unió Futbol Sala Lloret, que jugarà aquest diumenge a 2:15 del matí al pavelló del Molí davant del Prosperitat, amb l'objectiu de reduir la distància respecte de la zona d'ascens.
Els homes de Joaquín Hernández són 5ens amb 32 punts i tenen la segona plaça, que els permetria pujar de categoria a 8 punts. Tot i que la distància és considerable, el president de l'entitat, Josep Maria Rivera, explica que sortiran a guanyar cada partit i que no poden abaixar els braços perquè, en alguna ocasió, el tercer lloc també ha tingut el premi de l'ascens.
Seguirem lluitant, seguirem mirant de quedar el més a dalt possible, però si la veritat és aquesta, no? Si si els de dalt van puntuant de 3 en 3, arribarà un moment que ja serà pràcticament impossible agafar-los. Però bé, sempre mirarem d'estar el més amunt possible, perquè no serà la primera vegada que un tercer o un quart també pugen.
En la segona divisió catalana, aquesta jornada deixarà un derbi local entre el sènior B del Club Unió Futbol Sala Lloret i el Lloret Esportiu Futbol Sala. El partit es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda en el pavelló del Molí.
Els dos conjunts viuen situacions ben diferents a la competició. El filial lloretenc ocupa el quart lloc amb 14 punts i suma 4 victòries en els últims 5 partits que ha disputat. Per la seva banda, el Lloret Esportiu Futbol Sala és 8è amb 6 punts amb només una victòria.
Més partits. El sènior femení del bàsquet Lloret es desplaçarà a la pista de les Colàpies Figueres. Serà aquest dissabte a les 8 del vespre.
Les jugadores que entrena Marci Urana volen sumar una nova victòria per escalar posicions a la classificació. Ara mateix són cinquenes amb 31 punts i arriben a la cita després de superar la setmana passada el Sant Julià de Ramis, el penúltim. En aquesta ocasió també es trobaran un equip de la zona baixa, les Colàpies Figueres, que només han pogut guanyar 3 partits aquesta temporada i suma 21 punts.
Seguim el repàs de la jornada parlant de rem, perquè el Club Rem Santa Cristina afrontarà aquest cap de setmana una doble cita a Sant Jaume d'Enveja. La primera serà dissabte, a partir de les 11 del matí, a la darrera regata de la Lliga de Batel.
L'entitat presentarà 5 equips, 3 de l'escola, el sènior femení i el sènior masculí. Arriben a moltes opcions de finalitzar en bones posicions, en especial amb el sènior masculí i el cadet. Ho explica la presidenta del club, Anna Rosa Bou.
Aquesta setmana participarem amb 5 equips, amb 3 equips de l'escola i 2 equips del sènior femení i un del sènior masculí. I bé, estem contents de la progressió que hem anat fent amb aquesta embarcació i a veure, dissabte és la darrera regata i llavors ja sabem els resultats d'aquesta lliga de quatre regates que hem fet, que tenim moltes opcions de quedar molt bé amb sènior masculí i amb la categoria cadet. I terceres amb sènior femení, espereu que mantinguem aquests resultats.
I per diumenge el Club Rem Santa Cristina disputarà la cinquena regata de llaüt mediterrani. Serà a partir de les 9 del matí.
Aquesta serà la penúltima regata de la competició abans de la que se celebrarà a Lloret el pròxim 14 d'abril. L'entitat competirà amb 4 tripulacions, el sènior masculí, el veterà masculí i 2 equips de l'escola.
La llaüt mediterrani de diumenge és la cinquena regata que fem aquest any, que ens quedarà una que l'organitzem nosaltres i, bueno, tornem a competir amb sènior masculí, que van quedar primers a la darrera regata, i amb veterà masculí, que van quedar quarts. I tornem a presentar 2 equips de l'escola, que això ens fa també molta il·lu poder tornar a presentar 2 equips dels més petits del club. És preparatòria per la propera, que serà Santa Cristina el dia 14 d'abril, i ja serà l'última de la Lliga. Llavors ja passem al Campionat de Catalunya, que serà el maig.
I recordem també que aquest dissabte Lloret de Mar serà la seu de la segona fase de la Copa Catalana de Gimnàstica Rítmica. Hi participaran més de 300 nenes, entre les quals n'hi haurà 12 de l'Escola Gimnàstica Rítmica Lloret, d'entre 10 i 14 anys.
L'entrenadora de l'entitat lloretenca, Blanca Lloberes, matisa que competiran en 2 conjunts en les categories infantil i cadet. Són unes gimnastes que arriben amb molta motivació després d'haver-se proclamat campionats de Catalunya. Hauran de fer diferents exercicis. Les infantils actuaran amb 5 pilotes, mentre que les cadets comptaran amb masses i cèrcols.
El conjunt cadet porta un exercici de masses i aro i el conjunt infantil porta un exercici de 5 pilotes. Estem treballant molt aquests últims dies perquè van quedar campionats de Catalunya i participaran al Campionat d'Espanya, que és d'aquí un mes. Llavors, pues, bueno, és una altra posta a punt i una altra manera de sortir, i sobretot amb la nostra gent, que té que ser algo molt maco.
L'espectacle que oferiran serà el camp preparat també per al Campionat d'Espanya, que es disputarà a Guadalajara a l'abril. L'únic objectiu que es marca l'entitat per aquesta cita és gaudir a la pista i fer-ho el millor possible.
Objectius no ens n'hem marcat cap. Lo principal és, pues, fer el nostre exercici tan bé com puguem, treure les nostres dificultats i el millor possible i disfrutar al màxim a la pista. El conjunt infantil l'any passat ja va poder participar en un Campionat d'Espanya, però aquest any pugen de categoria i llavors, bueno, pues, és un repte perquè l'any passat eren més petites i aquest any, pues, hem augmentat la categoria. I el conjunt cadet és la seva primera vegada que participarà en un Campionat d'Espanya i des d'aquí, pues, que disfrutin al màxim i ensenyin tot el que hem treballat aquests dies.
Pel que fa a la segona fase de la Copa Catalana, es disputaran dues modalitats, individual i conjunt. Serà dissabte, al llarg de tot el dia, al Pavelló Municipal d'Esports. Les gimnastes lloretenques faran la seva actuació durant el matí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
11 minuts per arribar a les 9 del matí i seguim repassant més actes que s'han programat pels pròxims dies. Avui, Neus Dalmau presentarà Exorcisme, història d'una pintura, una obra inèdita inspirada en el poeta català Jacint Verdaguer. Ho farà en una nova sessió del cicle Lloret Radical Poesia.
Tot i que en un principi havia de ser un assaig, l'artista lloretenca va acabar creant aquests versos que ara els recitarà en públic. En dona més detalls la mateixa Neus Dalmau.
És una obra, un artefacte, com diria el Pedrals, perquè en principi volia ser un assaig, sobretot una sèrie d'obres d'art que tenia jo molt pròximes, tant fetes per mi com per d'altres artistes que en aquell moment, doncs treballàvem plegats, i volia ser un assaig sobre la relació entre unes obres d'art, però com que estava molt imbuïda per la mossèn Cinto Verdaguer, em va sortir com amb una mena de vers molt lliure.
Jacint Verdaguer és un dels grans autors de la poesia catalana que ha inspirat a altres poetes posteriors. Dalmau ha estat una de les artistes que el consideren un referent en la seva obra.
Diria que és com una mena de guia rítmica. Verdaguer per mi és enigmàtic, però ja no la seva vida, ni les seves metàfores, ni el seu poema, sinó com el seu batec. El batec que hi ha darrere dels seus poemes és com si estigués viu. És una cosa una mica especial. El que sento per ell no sóc només jo. Esclar, hi ha molta gent que això ho ha percebut.
El Lloret Radical Poesia és un cicle dedicat al gènere poètic que compta amb la participació de 6 rapsodes repartits en diferents jornades. És una iniciativa de la mateixa Neus Dalmau que ha comptat amb el suport de la Biblioteca Municipal.
Fins al moment s'han dut a terme 3 jornades i les valoracions són molt positives. A més, l'artista considera que cal donar-li continuïtat.
Estem contentes, primer perquè és un cicle de poesia en el que estan venint grans personalitats, persones que, poetes que viuen la poesia de forma absoluta, i la resposta és satisfactòria, la gent els està agradant molt, i penso que estaria molt bé que tingués continuïtat, perquè hem començat amb un llistó molt alt.
El recital Exorcisme, història d'una pintura, a càrrec de Neus Dalmau, es farà avui, al vespre, a 8:15, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
Una mica més tard, a les 9 de la nit, es podrà gaudir d'una comèdia sobre conspiracions paranormals. És la proposta del Teatre de Lloret. L'obra es titula Sapiens i, sota la direcció de Sergi Balbel, la protagonitzen 2 actors de renom, com són Enric Cambrai, conegut, entre altres, per la seva participació al Cor de la Ciutat i Com si fos ahir, de TV3, i Mireia Portes, actriu del Polònia, també de TV3.
En primer lloc, m'agradaria, diguem-ne, legalitzar un negoci que ja funciona des de fa temps i poder estar donat d'alta a la Seguretat Social i tenir assegurança per...
Definitivament vostès estan fotent de mi.
No.
Miri, jo no sé qui és, ni entenc com l'han deixat arribar fins...
Estem escoltant un fragment de Sapiens. Donen vida al Valentí Puig, conseller de Salut, i Marga Coll, que faran una proposta que el Valentí no vol acceptar, però que acabarà trasbalsant la seva vida i la de tota la resta. Aquest és l'argument. Enric Cambrai explica que l'espectacle fa pensar en un capítol de Black Mirror.
Jo crec que el Roca Esquius ha fet un text, i el Sergi Balbel ha dirigit l'espectacle, amb una mà que realment tots els espectadors que han vingut a veure l'espectacle, tant a la sala Fleischer, que és on ho vam estrenar, com a la resta de gira, tens aquell punt de cuidado, que això pot passar. Vull dir, està fet des d'un punt molt realista, en realitat, tot i que hi hagi moments de comèdia més estripada o més exagerada, per dir-ho així, però el rerefons de l'espectacle és una mica sorprenent i fins i tot perillós.
Sapiens és una obra escrita per Roc Esquius que reflexiona sobre la creença de superioritat de l'espècie humana i de les desigualtats que generen la societat actual, tot plegat amb un to de comèdia, però des d'un punt de vista realista. Avui 54 minuts, mirem ara el dissabte, a demà, perquè a partir de les 11 del matí es farà la ruta indiana. Es tracta d'una visita guiada en castellà al centre històric de Lloret. La sortida es farà des del Museu del Mar i es passarà pel passeig Jacint Verdaguer, l'Ajuntament, l'Església i les escoles parroquials. El punt final serà la visita guiada a l'interior de la Casa Museu Can Font.
És una visita que es fa tots els dissabtes d'aquest mes de març, serà a les 11 del matí. Les places són limitades i es poden demanar al Museu del Mar al telèfon 972 36 44 54 o al web de Patrimoni Cultural. El preu general és de 5 euros.
Més activitats per aquest dissabte. La Sal d'Olot portarà a Lloret contes musicats. En una nova sessió del Racó dels Contes s'explicaran tres històries d'uns 15 minuts de durada cadascun a partir de textos divertits que combinaran la narració, la música i la gestualitat.
La companyia olotina s'ajudarà amb titelles i, a més, inclourà un poema musicat amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que es celebra el dia 21 de març. Una de les intèrprets, Montse Guix, explica com són les seves actuacions.
Nosaltres som la companyia La Sal, venim d'Olot, i la nostra proposta tracta sempre amb contes musicats per nens de més de 3 anys. Aleshores, són contes curts que duren uns 15 minuts i en fem normalment 3 de diferents, perquè així als nens, si un no li agrada, l'altre sí, i normalment intervenen titelles, cançons i la narració oral.
La sessió que duran a terme aquest dissabte a Lloret de Mar comptarà amb històries tradicionals com, per exemple, la Biyoyo. Es tracta d'un relat tradicional de Sud-àfrica que han adaptat per traslladar-lo als més petits.
Normalment són històries que venen de la tradició oral. Per exemple, la sessió que farem aquí a Lloret començarà amb un conte que ve de la tradició de Sud-àfrica, que és la Biyoyo. I és un conte que ens ha arribat aquí a través de generació i generació. I és un conte que l'hem adaptat. Aquí es havia interpretat molt per en Xesco Boix, que ens ha arribat a nosaltres, i com que ens encantava, com ell l'explicava, l'hem recuperat i l'hem adaptat amb cançons nostres.
La sessió del Racó dels Contes es farà, com sempre, aquest dissabte a partir de 11:45 del matí a la sala infantil de la biblioteca. I durant la jornada de dissabte també hi haurà la visita guiada a l'exposició de pintura del fons de la col·lecció de la Galeria Elysium, a la Masia de Can Saragossa. La mostra compta amb obres de gran valor i interès creades per artistes de primer ordre i reconeixement internacional com Rossinyol, Dalí, Sorolla o Llaveries, entre d'altres. Són unes visites que s'han programat tots els dissabtes del mes de març a partir de 6:45 de la tarda a la Masia de Can Saragossa. Per participar-hi cal inscripció prèvia, les places, que són limitades, es poden demanar al Museu del Mar trucant al telèfon 972 36 44 54 o bé al web de Patrimoni Cultural. I últims minuts del Bon Dia, Bona Hora, per recordar també que diumenge la Casa de Cullar repartirà les seves tradicionals migues granaïnes, una activitat que cada any té un rerefons solidari i que aquesta vegada recaptarà diners per l'associació Pas a Pas, que dona suport a les persones amb autisme. L'associació recorda que antigament les migues eren un plat que cuinaven els pobres, però amb el pas del temps s'han convertit en tot una exquisidesa de la cuina tradicional. A banda de cuinar-les, la Casa de Cullar ha programat altres activitats, com pintacares, manualitats inflables per als més petits i actuacions dels alumnes de flamenc de la Casa de Cullar i l'Acadèmia de Vall Sara Díaz, a més d'una sessió del DJ 21. La cita és aquest diumenge a les 12 del migdia al passeig de Cullar davant de la Font de la Caicuta, al barri del Rieral. I també diumenge expliquem que representarà l'espectacle Papà Mozart. L'obra narra la història del geni i el seu pare, encarnats per Roger i Joan Pere, respectivament, sota la direcció de Sergi Balbel. Hi haurà la presència de l'Orquestra Simfònica del Vallès i s'interpretaran algunes de les obres més emblemàtiques de Mozart, com l'obertura de Don Giovanni, la serenata nocturna, la flauta màgica o la sinfonia de les joguines. Els actors, Joan Pere i Roger Pere, estan convençuts que l'espectacle agradarà a tothom i asseguren que és una de les obres més boniques que han fet mai. Papa Mozart es representa aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda al Teatre de Lloret. d'aquesta manera posem el punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 22 de març, en què hem explicat, hem recordat que ahir 22 alumnes de Lloret van participar a la 8a edició de les proves Cangur. Era un examen amb preguntes centrades especialment en la trigonometria i la lògica i que tenia un nivell mitjà alt. D'aquesta manera van qualificar els alumnes de Lloret de Mar aquesta 8a edició de les proves Cangur, que s'han dut a terme dijous, ahir, a la Vila, al pavelló de l'escola Pompeu Fabra. Marxem, us deixem ara amb el Cada Cultura, que comença puntual a les 9 del matí. Gràcies per ser-hi i feliç cap de setmana.
Bon dia, bona hora.